Amb una fita històrica comencem les pantalles d'aquesta darrera setmana de novembre. I és que aquesta matinada, a Nova York, Oriol Pla ha guanyat l'Emmy Internacional a millor actor per la sèrie Yo Adicto. El català és el primer intèrpret de l'estat espanyol a estar nominat i endur-se aquest prestigiós guardó que atorga l'Acadèmia Internacional de les Arts i les Ciències de la Televisió i que premia les produccions televisives més destacades fetes fora dels Estats Units. Pla és el protagonista de la ficció autobiogràfica de 6 capítols de Disney Plus basada en el llibre de Javier Giner. Es tracta d'una història de superació real de Giner que explica com, amb 30 anys, va ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació incapaç de gestionar l'angoixa i el patiment. Recuperem el tràiler de la sèrie.
Ahí me tenéis. Vuestro protagonista, el yo del título, soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo.
¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije.
Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo.
Mamá, necesito ayuda.
Soy tu educadora. Te esperan días moviditos.
Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh?
Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera.
Insistís en huir de vosotros mismos.
Estoy muerto de miedo, Lais.
Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer.
Para ganar algo siempre hay que perder algo. Es
importante que no te... Oriol Pla no ha estat l'únic català premiat aquesta matinada a Nova York. La repitenca Joana Pardos, directora del documental de Netflix Se acabó, Diario de las Campeones, que aborda el cas de Luis Rubiales, s'ha endut el premi en la categoria de documentals esportius. Aquest documental de Pardos recull els testimonis de les jugadores de futbol que van trencar el silenci després de l'escàndol del petó de Luis Rubiales al Mundial del 2023.
Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó.
Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras.
Hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo.
Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque
la federación lo tomó todo como un ataque y fue a por nosotras.
¡Uy! ¡Pico!
No apostaban por nosotras.
Es la rebelión en la selección femenina de fútbol.
Ni les importábamos.
Una pataleta de 15 con perdón niñatas.
Después de tanto trabajo, se iba a desatar la guerra.
Fue espontáneo.
Rubiales no se va a dejar someter a un chantaje mutuo.
La Federación. Joana Pardos ja havia estat nominada abans als Emmy, en aquella ocasió per la seva sèrie sobre Alexia Putellas, Alexia Labor Omnia Vincit. I mica a mica van arribant els plats forts de la 2 Catalunya. Acabem de saber, per exemple, que Jordi Basté entrevistarà Iñaki Urdangarín. Així ho anuncien a través d'un breu anunci de només 20 segons on es pot veure el presentador del món a RAC1 i l'exgendre del rei Joan Carles I des de l'any 1997 fins al 2023, a més de tota una llegenda del Barça d'handbol. Sona així.
Quan fa que no fas una conversa o una entrevista com aquesta?
Doncs, no sé, sincerament, del Iñaki, persones, treure l'esport i tot això, jo crec que és la primera, Jordi.
La primera?
Jo és amb tu, així que tenim que fer-ho bé, eh?
Sí, ho hem de fer molt bé. Bueno, és un pla seqüència.
Basté i Urdangarín conversaran, doncs, properament a Pla Seqüència, així es diu el programa, i és una de les apostes fortes de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya per al seu nou canal en català, aquest, la 2. La Seqüència serà un programa d'entrevistes. Quan el van anunciar, van explicar que sense filtres ni muntatges seran 50 minuts de conversa amb personatges coneguts, com Urdangarín, i no serà en plató, sinó en situacions reals. Ens endinsem ara en la graella de les plataformes. Amb l'arribada del Nadal, amb la proximitat del Nadal, vaja, Netflix ha iniciat ja unes setmanes intenses amb comèdies romàntiques ambientades en aquestes festes com a tònica general. N'hi ha per triar i remenar. Per cert, que Netflix continua sent la reina de l'streaming, encara que també és de les poques que ofereix resultats amb regularitat. Fa uns dies ha informat que ha aconseguit un benefici net de 8.562 milions de dòlars els 9 primers mesos d'aquest 2025, fet que suposa un 25% més que el mateix període de l'any anterior. Aquest increment va estar impulsat per l'augment de subscriptors, amb el llançament de fenòmens a la plataforma com l'estrena de la segona temporada de Wednesday, de Miércoles, la seqüela del film Happy Gilmore o la pel·lícula més popular del seu catàleg fins ara, K-pop Demon Hunters. Aquesta setmana, la darrera de novembre, a banda de les pel·lis ensucrades nadalenques, Netflix porta els esperats 4 primers episodis de Stranger Things, la conclusió d'una de les sèries més populars de la plataforma, i Disney, per exemple, estrena a Espanya la temporada 22 d'Anatomia de Grey. Però anem a pams. Des d'aquest dilluns, a Netflix teniu disponible Desapariciones, Vivos o Muertos, una docu-sèrie que s'endinsa en els casos reals de persones que van desaparèixer a Carolina del Nord sense deixar rastre. Un equip policial segueix pistes, reconstrueix moviments i s'enfronta a aquesta frontera tan fràgil entre l'esperança i l'evidència. Cada investigació sembla senzilla al principi, un nen que es perd, un noi desaparegut, una dona que no torna al seu hotel. No obstant això, a mesura que avança la narració, descobrim que aquestes històries contenen els mateixos problemes que travessen qualsevol comunitat: la desigualtat, la desconfiança i la violència quotidiana.
I've been a cop for 22 years. Nothing really surprises me.
Hey guys, that back door is open.
But the idea that you can save someone before they come to harm?
What is that?
That's why I want to work missing persons.
I've got a new case. David Taylor. He just won the lottery.
David! 10-year-old Mamiro Watson.
Sierra Stevens.
Són 4 episodis que es veuen gairebé d'una tirada per la barreja de tensió, humanitat i la imprevisibilitat de cada testimoni. Des d'aquest dilluns a Netflix, Desapariciones, Vivos o Muertos. Aquest dilluns, Ràdio Televisió Espanyola ha estrenat la superproducció N, basada en la novel·la de Pilar Eire i amb guió i producció executiva del reconegut creador Javier Olivares, responsable de sèries com El Ministerio del Tiempo o Isabel, la sèrie recupera un personatge oblidat de la nostra història, la figura de Victoria Eugènia de Battenberg, esposa d'Alfons XIII, en un moment històric tan complex com fascinant. Una producció que té cura del relat històric, de l'ambientació i amb localitzacions reals, amb un repartiment acuradament seleccionat que dona vida amb credibilitat i matisos a personatges de gran pes històric. L'actriu Kimberly Tell interpreta a Victoria Eugènia de Battenberg, Ena, a la sèrie, i Joan Amargós interpreta Alfonso XIII.
¿Quién es aquella dama tan hermosa?
Es la princesa Ena.
La reina a la que nadie quiso.
Es la hija de Eugenia de Montijo y nieta de la reina Victoria.
Es un gran honor, majestad.
Tú entiendes que esto nos puede destruir, ¿no?
Porque puede destruirnos.
La serie que le hace justicia.
Es tener en contra al pueblo.
Llega la superproducción del año. Ena. Muy pronto, gran estreno en la 1.
Aquest Muy Pronto ja ha arribat, l'estrena ha estat aquest dilluns. Sens dubte, si sou fans de Promis, aquesta és la nova ficció que heu de veure, i si hi ha un pro és que només té 6 episodis, que també pot jugar a favor seu. Si no n'esteu encara del tot segurs, aquí van alguns motius per apostar per N. recupera un personatge oblidat en la memòria col·lectiva, Victoria Eugènia de Battenberg, Lena, que dona nom a la sèrie, que va ser una dona anglesa que va renunciar a la seva cultura, llengua i religió per convertir-se en l'esposa d'Alfons XIII. També connecta passat i present i té una gran qualitat audiovisual i compromís amb la ficció històrica a Espanya. És Ena, que teniu a Ràdio Televisió Espanyola. I des d'aquest dimarts a Filmin, Los Misterios de l'Hotel Finse. L'univers del cinema nòrdic i el d'Agatha Christie es troben en aquest thriller suec en el qual una jove agent de policia haurà d'investigar les misterioses morts d'un hotel. Durant una forta tempesta de neu, un tren que viatja d'Estocolm a Narvik xoca contra una llau. Tots els passatgers han de refugiar-se en un antic i aïllat hotel en unes muntanyes properes. Entre ells hi ha la perspicaç i seriosa agent de policia Hanne Wilhelmsen i quan comencen a produir-se misteriosos assassinats a l'hotel, tot i que ella està temporalment suspesa de la policia, Hanne comença a investigar.
No, está muerto.
¿Cómo podemos salir de aquí?
No hay señal de ningún tipo.
Hemos pensado que es policía, ¿verdad?
Soy Hanne Wilhelmsen, de la policía de Estocolmo.
Tiene unas marcas en el cuello que quiero que vea.
Podría haber un asesino suelto por aquí.
Aquí hay maldad. Han matado a dos personas. Hay otra desaparecida y otra congelada.
Aquesta minissèrie de misteri està basada en la novel·la 1222 d'Anne Hall, una de les escriptores de novel·la negra de més èxit a Escandinàvia. La sèrie pertany a aquest subgènere de misteri que està molt de moda, que en diuen cozy crimes, que són sèries o pel·lícules on et sents còmode, que no t'alteren ni t'exigeixen molt mentalment perquè ja coneixes el gènere i saps com anirà. I aquest dimecres a Disney Plus arribarà The Beatles Anthology. Aquesta producció d'Apple Corps és probablement el documental més exitós i celebrat de tots els temps. Recull els documents o documentals audiovisuals del grup, prèviament emesos per televisió, en format sèrie, amb més de 10 hores de durada i narrats pels mateixos Beatles, que expliquen de manera cronològica la seva història a través d'una sèrie d'entrevistes. El nou episodi de la sèrie, per exemple, inclou imatges reveladores i inèdites de Paul, George i Ringo durant la creació de la sèrie original Anthology i el projecte musical de la dècada de 1990.
One, two, three,
ah! I met Paul, said, you wanna join me band? Then George joined, then Ringo joined.
The Beatles were always a great little band.
But Anthology is as much of the history of the Beatles that we can get.
Diuen que és imprescindible aquesta nova versió remasteritzada que teniu en exclusiva a Disney Plus. I anem per alguns dels plats forts de la setmana. Dijous a Netflix, Stranger Things 5, volum primer. La batalla final de Hawkins s'acosta. Seran 8 episodis finals que arribaran gairebé amb comptagotes amb l'emissió dels 4 primers aquest proper dijous, 3 capítols més a finals de desembre i un últim just a temps per Cap d'Any. Tornem a Hawkins, la tardor de 1987. Les cicatrius del passat continuen obertes i alguna cosa torna a remoure's a la frontera entre aquest món i l'altre. A mesura que s'acosta l'aniversari de la desaparició de Will, també creix una inquietud coneguda. Els senyals petits, però constants, assenyalen que el pitjor encara no ha passat. La batalla final és a punt de començar i s'hauran d'enfrontar una foscor més poderosa i letal que mai.
This is gonna work. Yeah, it better work. It's not like we're conspicuous or anything.
We have a plan. It's a bit insane.
Yeah, what could go wrong?
No idea. But I think we should find out.
Els germans Duffer reprenen la història amb un pols més fosc, més adult, amb el repartiment original que ha anat creixent, juntament amb la trama. La primera meitat d'aquesta cinquena temporada arriba carregada de nostàlgia, de tensió i d'aquell toc vuitanter que mai falla. I un altre hit, dijous mateix, a Disney+, 22a temporada d'Anatomia de Grey. No ens hem equivocat, no? Van per la 22. És una de les sèries més longeves de la televisió nord-americana i 20 anys després de la seva estrena serem testimonis d'aquesta temporada 22 que continua estant protagonitzada per la incombustible Ellen Pompeo, acompanyada tant per antics com per nous companys al famós hospital Seattle Grace.
I heard the blessers at OR, too. I'm not going anywhere until I find Miranda. Can't let you in. Fire department's orders.
Guardonada amb el Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica del 2007 i nominada a diversos premis Emmy, entre els quals el de millor sèrie dramàtica, Anatomia de Grey, creada per Shonda Rhimes, està considerada una de les grans sèries de televisió del nostre temps. Aquesta 22a temporada desembarca aquest dijous a Disney+. Divendres, a Netflix, estrenen Fotógrafo de Guerra, El hombre que captó la imagen, un documental imprescindible per amants de la fotografia sobre l'origen de la famosa foto de la Guerra del Vietnam. Aquesta producció investiga l'autoria d'una de les imatges més icòniques del Vietnam i s'endinsen els dubtes que envolten la seva autoria a través de testimonis de fotògrafs, historiadors i testimonis directes reconstrueixen el moment en què es va fer la foto i n'analitzen l'impacte en l'opinió pública mundial. La investigació revela com una sola imatge va poder transformar la percepció del conflicte i esdevenir símbol d'una època marcada per la tensió política, el dolor humà i el poder dels mitjans per modelar la memòria col·lectiva.
Hay fotografías que trascienden a todas las demás. Cuesta explicarlo, pero digamos que cuando lo ves, lo sabes. La fotografía de Kim Fu es tal vez la más famosa y emblemática que se ha hecho en una guerra.
¿Era una imagen tan impactante?
La autoría es casi tan conocida como la instantánea en sí.
Al mirar por el objetivo, vi a la niña corriendo.
Le hice una foto.
Señoras y señores, Nikut.
Nikut.
Fotógrafo de guerra, el hombre que captó la imagen aquest divendres a Netflix. I l'última recomanació és A3 Player, arriba diumenge i es titula Les hijas de la criada. És l'adaptació de la novel·la de Sonsoles Ònega, guanyadora del Premi Planeta, que amb 20 edicions a l'esquena i més de 500.000 de còpies venudes va ser el títol literari més venut de l'any 2023. Som a Galícia, l'any 1900, al Pazo Espíritu Santo arriben al món dues nenes, Clara i Catalina. La primera és de la criada, Renata, mentre que la segona és filla dels Valdés. Una venjança inesperada sacsejarà la vida d'aquestes nenes i de tots ells i farà que Inés hagi de sobreviure al desamor i al dolor de l'abandonament i també a les lluites de poder per convertir la seva veritable filla en l'hereva d'un imperi en una època en què a les dones no se'ls permetia ser propietàries de les seves vides.
Los Valdés somos una familia respetable. Y nuestro servicio también debe serlo.
Me di cuenta de cómo me mira.
Soy Inés, la señora de este paso.
Ella no es como el resto de las señoras de Punta Domingo. Ya ves el respeto con lo que nos trata.
Les hijas de la criada compta amb 8 capítols de 50 minuts cadascun, dirigits per Montse García i protagonitzada per Verónica Sánchez.